Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. S'ha acabat ja la primera sessió del judici a l'Audiència Nacional contra la cúpula dels Mossos durant el 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017. Ha estat amb les preguntes sobre les identificacions de matrícules. La sessió es reprendrà demà a les 10 del matí, quan continuarà l'interrogatori, que ja ha estat prou llarg avui, al major Josep Lluís Trapero, acusat, encara per la Fiscalia, de rebel·lió i sedició. Recordem que també es jutja la intendenta Teresa Laplana, l'exdirector general de la policia Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig. Canviem de qüestió. El fort vent arreu de Catalunya és protagonista durant tot el dia d'avui. S'han suspès activitats a l'aire lliure a les comarques de Girona i Barcelona i també a la Catalunya central. Protecció Civil ha ordenat que no es facin activitats en el medi natural pel risc de vent, neu, onatge i pluja. Hi ha hagut ratxes de vent de més de 120 km per hora en alguns punts i onades de 8 metres d'alçada. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha qualificat la borrasca Glòria, així es diu, d'episodi insòlid i excepcional, i també ha ordenat la suspensió d'aquestes activitats. Com a dades més significatives, hi ha hagut la mort d'una persona sense sostre a Gandia, primera víctima mortal que sembla que ha estat per hipotèrmia, i més de 3.000 alumnes catalans no han pogut anar avui a classe. Ja tenim llum verda per als pressupostos de la Generalitat del 2020. Les negociacions entre govern i comuns s'han tancat finalment amb un acord que augmenta significativament la despesa no financera de la Generalitat. Un apunt cultural, l'escriptora i periodista Anna Vallbona ha guanyat el 5è Premi Llibres Anagrama de Novel·la per l'obra No sóc aquí. L'autora de 39 anys ja havia estat finalista ara fa 3 anys amb Joyce i les gallines. I l'Escolania de Montserrat inicia demà una gira internacional que la portarà a actuar a Rússia i a Noruega, país que encara no havia visitat mai. Dijous, els escolans faran un concert en el Festival Internacional de Música de Nadal a Moscou i dissabte actuaran a Oslo. Fins aquí l'actualitat. És dilluns, ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, que estem celebrant des de dissabte, i també el 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense són els dos grans temes que abordaven ahir els bisbes de les diòcesis en seu a Catalunya a les seves cartes dominicals. Recordem que tot just demà farà un quart de segle que la Catedral de Tarragona va acollir l'inici d'aquella gran cita eclesial aquí, a casa nostra, a Catalunya, al Concili Provincial Tarraconense. Va ser una missa solemne, presidida per l'aleshores arcabisbe de Tarragona, Ramon Torrella, que el cel sigui, i va marcar el que va ser després l'activitat ordinària, el pas cap a unes sessions que es van fer a Sant Cugat del Vallès, i on un dels quatre eixos bàsics va ser precisament l'acció caritativa de l'Església. El Concili Provincial Tarraconense tindrà commemoracions durant tot aquest any, per exemple, la presentació aquest dijous a Barcelona d'un llibre amb testimonis d'aquella cita històrica, escrit pel diaca Aureli Ortín i per la que també va ser mare conciliar Montserrat Coll, després directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, i moltes altres convocatòries que culminaran en la vigília de la Pentecosta d'aquest any, el proper 30 de maig, amb una concelebració eucarística igualment a Tarragona. Estem de celebració, però també hem de recordar que la unitat dels cristians és un repte de caritat. Per exemple, el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, recorda a la seva carta d'ahir que en un món en el qual les divisions entre les persones moltes vegades s'accentuen, el fet que les diferents confessions, que sentim el pes dels distanciaments que han anat apareixent entre nosaltres al llarg dels segles, ens reunim a pregar, és un signe que ens ha de portar a pensar que no podem resignar-nos a acceptar les divisions i els enfrontaments entre les persones, els pobles i les esglésies com una cosa inevitable. Recordant el lema d'aquesta Setmana de la Unitat, expressa Enric Benavent el seu desig que l'acolliment mutu i l'ajuda fraterna en moments de dificultat faci possible superar els prejudicis que ens incomuniquen els cristians de diverses creences, que creixi la germanor entre nosaltres i el missatge de l'Evangeli es difongui en el nostre món. Unitat dels cristians, també, sens dubte, en la caritat. Avui, la Comissió Econòmica és la protagonista a nivell de Càritas Catalunya en el nostre programa. Després d'una reflexió de Francesc Hernán, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, sobre el Compliance com a instrument per a la millora de la gestió en les organitzacions, entre elles Càritas, hi haurà també una entrevista, una acció que compartirem des de Lleida amb Josep Anton de la Fuente. Conversarà amb el responsable de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya i administrador de Càritas Diocesana de Lleida, la nostra col·laboradora Marta Mas, des de Lleida. Després de les notícies tindrem un nou testimoni. Avui serà Jordi Lorita, de Càritas Diocesana de Barcelona, sobre la participació en la formació que està realitzant i que coordina sovint equips i persones. Serà una temàtica a la que parlarem, que inclourà també altres qüestions. Això amb l'agenda i una miqueta més us acompanyarà, com cada dilluns a aquesta hora, aquí a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions de l'equip, avui amb el José Matoses a les vies de so i amb la resta, que són la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la caritat.
Com us anunciàvem, parlem amb la reflexió del que és l'instrument per millorar la gestió en les organitzacions socials i entre elles Càritas. Ens proposa aquest comentari, aquesta reflexió, Francesc Hernán, des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Francesc, bona nit, endavant.
Bona nit, Ignasi. Des de Càritas, com a institució, vetllem perquè les persones contractades, voluntàries, participants dels projectes i col·laboradors actuïn d'acord als valors i principis ètics de la institució. L'ètica dirigeix el comportament individual de les persones, estableix un marc per actuar amb la consciència d'una acció social responsable i ens permet valorar les conseqüències dels actes individuals i grupals. És dels grups, de les institucions, organitzacions i empreses del que parlarem en aquest breu espai de temps. Tenim present que els valors i compromisos ètics de les organitzacions són la suma de les actuacions ètiques de cadascuna de les persones que la composen. És del tot conegut, arrel de les diferents notícies que ens han anat arribant al llarg d'aquests últims anys, que s'han dut a terme males pràctiques per part de persones particulars, especialment en les grans companyies, que han derivat en continus escàndols de corrupció i que malmeten la imatge exterior del conjunt d'una organització. És precisament aquest camí, de l'individual al grupal i sobretot de la seva repercussió en el conjunt de l'organització, el que provoca que, precisament, la part més perjudicada, l'organització, es preocupi per trobar la manera de protegir-se d'aquestes males conductes, que fins i tot poden desembocar en responsabilitat penal, no ja de la persona o persones que poden haver comès un delicte, sinó de la pròpia organització. Càritas actua i ha actuat sempre amb un alt rigor ètic, que és intrínsec a la seva identitat. A Càritas acollim, acompanyem i ajudem a les persones vulnerables. Oferim el nostre amor fraternal des de la nostra condició d'església i en una realitat que no ens és aliena. Ara bé, l'ètica de les organitzacions s'acaba demostrant amb la suma dels comportaments individuals de les persones que la composen. És per això que últimament s'ha posat de moda un concepte relativament nou al nostre país anomenat compliance. Tot i que Càritas l'ètica és intrínseca a la seva identitat, és bo que ens fem nostra i aprofitem el caràcter més pràctic i de gestió d'aquesta nova eina. El compliance és l'eina de gestió de que es dota l'òrgan de govern d'una organització per complir amb els compromisos ètics d'aquesta. El compliance busca que l'òrgan de govern vetlli per aquells mateixos i l'estructura de dalt a baix i de baix a dalt vagi alineada i actuï d'acord als valors ètics de l'organització. El compliance es pot assimilar a qualitat, però tenint en compte que aquest introdueix el concepte ètic com a pilar fonamental. Una bona implantació d'un sistema de compliance permet eximir les entitats de responsabilitat penal derivada de comportaments no ètics de les persones que formen part de l'organització. Els 7 pilars d'un sistema de compliance es poden resumir en cultura i lideratge, definició d'una política de compliance i objectius, identificació i gestió de riscos, control dels processos, comunicació interna i externa, vigilància i accions correctives i monitorització i auditoria. Càritas, com a institució i organisme, està subjecte a les mateixes obligacions legals que qualsevol altra organització empresarial. Per citar-ne algunes, podem anomenar la Llei de Transparència, la Llei de Protecció de Dades, la formulació dels comptes anuals, l'auditoria, etc. I és per això que a Càritas ens preocupem per estar al dia en tot allò que pugui millorar també la gestió i organització de la institució.
Moltes gràcies per aquesta reflexió, Francesc Hernán, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. L'economia, doncs, avui protagonista a la veu de Càritas aquí a Ràdio Estel. Continuem.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat. El treball caritatiu de la setmana.
Com us anunciàvem, ara connectem amb Lleida. Allà tenim la nostra companya Marta Mas, que entrevistarà els propers minuts Josep Anton de la Fuente, responsable de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya i també administrador d'aquesta Càritas diocesana, la de Lleida. Allà a Lleida ja la saludem. Marta Mas, bona nit.
Hola, Ignasi. Avui des de Lleida parlem dels testaments solidaris. I ho farem amb Josep Anton de la Fuente, que és el coordinador de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya. Cada cop són més les persones que decideixen prolongar el seu compromís solidari amb l'erradicació de la pobresa i de l'exclusió. Per fer testament és la manera d'assegurar-se que quan ja no hi ets, els teus béns i el teu patrimoni es distribueixen i es fan servir segons la teva voluntat. A més de deixar la teva herència als éssers estimats, la pots fer solidària. Per parlar de tot això, avui tenim, com ja hem dit al principi, Josep Anton de la Fuente. I li donem la benvinguda. Hola, Josep Anton.
Hola, Marta. Bona tarda, Ignasi. Bueno, pues agraeixo que em deixeu aquest espai per poder parlar de quina manera podem seguir sent solidaris després de que hem mort. Sempre parlem de la transcendència i no ens en recordem de que podem continuar sent fidels a la nostra manera de ser i podem seguir sent solidaris. I per això jo avui us voldria parlar de que una manera de ser o continuar sent solidari per continuar construint un món millor i més inclusiu per tothom és poder fer un testament a favor d'una entitat com és Càritas.
I una mica, per què decidim Càritas?
Bueno, jo us voldria animar a ser solidaris amb Càritas després del vostre traspàs, perquè Càritas, ja sabeu que fem costat als que més ho necessiten, i ho fem mitjançant programes d'acollida, d'assistència i de lluita contra la desigualtat de l'ocupació. Quan ajudes a les persones a través d'un llegat o una herència, estàs ajudant a construir un món més just i més inclusiu per a tothom. Càritas és suport per a les persones en situació de pobresa i d'exclusió, això ho sabem. Però també Càritas és una entitat completament transparent, que està sotmesa de manera voluntària a les auditories, i aquestes auditories i els comptes estan publicats als nostres webs i són transparents de com gestionem els béns i els diners que ens arriben per fer aquesta tasca que tenim encomanada.
M'agradaria una mica que em concretessis què és un llegat. Què entenem com a llegat?
Bueno, hi ha dos coses que ens faran entendre molt ràpid. El testament seria l'expressió de la voluntat del que una persona passa a les persones que, o entitats que aquesta persona li vol donar la seva herència. I el llegat seria un bé concret d'aquesta herència que el destines a algú concret. Per exemple, una persona pot tenir 3 fills i diu, pues jo dono tots els meus béns als meus fills. I el pis del carrer Major li dono al Joan. El pis al Joan seria el llegat, seria concretar un bé o un import concret a una persona o una entitat concreta. Uh-huh. I l'herència seria, o el testament seria, tot el global. El llegat és un bé sol per concret amb alguna persona concreta.
Llavors també preguntar-te a nivell de testament, no? Per tant, podríem dir que és recomanable fer testament, perquè si no ens podem trobar... Bueno, no sé, podries explicar una mica això?
Bueno, fer testament és recomanable perquè és un procediment molt senzill. És econòmic i és útil per decidir sobre el destí del patrimoni que tenim. I així s'eviten problemes posteriors als familiars i als parents de la persona que s'ha mort. El testador, que és la persona que fa testament, pot ordenar així els seus desitjos, la seva voluntat, i saber que aquests desitjos, aquesta voluntat, es compliran quan aquesta persona no hi sigui. El notari és la persona assessora que informarà aquest testador la manera més convenient per fer el testament, i ho farà en funció de les seves circumstàncies personals. Mm. Per això és important fer el testament.
I, per tant, què passaria si no fas testament?
Bueno, si una persona no fa testament, la llei el que fa és passar els hereus el que ja té, i farà passar els hereus amb ordre a un grau de parentiu. Uh-huh. El que passa és que si un no fa testament, la llei el que fa és otorgar tots els béns d'aquesta persona els hi passa a l'Estat com a hereu. Llavors, aquests béns, el que sigui, el patrimoni que tingui, no es quede que passe a l'Estat. No passaria a ningú més, ni a hereus, ni, i quedaria així d'aquesta manera. Mm-hmm. Primer, per llei, als hereus, però si no hi ha hereus, passaria tot a l'Estat.
I llavors es pot fer testament en qualsevol moment de la vida. No té per què ser quan penses que pots faltar. No entenc.
En qualsevol moment. Jo, si vols...
No sé, si és entrar una mica en un conflicte amb això.
No,
jo... m'estic plantejant fer testament.
Te respondré des d'una vessant personal. Fa anys vam tenir la mort d'un germà directe, que clar, ningú s'espera que una persona jove pugui morir, i vam veure els inconvenients que això ens havia plantejat a la família. I per això vaig dir, doncs és més fàcil deixar-ho ordenat, que de manera que els hereus no tinguin cap problema ni cap dificultat de fer-se amb el poc que puguem tenir, i així està. Per això és important fer testament.
I a part, el testament es pot modificar, em sembla. Vull dir, pots començar fent un testament X i llavors modificar-lo.
Es pot modificar sempre que es vulgui, en qualsevol moment. L'única qüestió és que s'ha de fer per escrit i al davant d'un fedatari públic, en aquest cas, un notari.
Llavors, clar, per incloure Càritas en l'herència, com funciona això? Com es materialitza dintre del testament?
Bueno, és molt senzill. És quan una persona va al notari a expressar la seva voluntat de que una part dels seus béns, o tot, ho vol donar a Càritas, l'únic que ha de fer és expressar-ho, deixar-ho per escrit, i deixar constància. El que sí és cert és que aquesta part del testament ho deixava ben clar. Quina part dona a Càritas, o si és tot, o una part, o un percentatge, o un ben concret, que això seria un llegat, i sempre ha de ser per escrit i al davant de notari. Mm-hmm.
I, bueno, una mica ja ho hem dit, això, que es pot modificar el testament en qualsevol moment, i pot ser que tu, quan el facis, no pensis en aquesta opció solidària, però que després parlàvem no només de propietats, sinó també de quantitats de diners.
Sí, sí, pots... Una persona pot tenir uns estalvis o qualsevol qüestió econòmica i diu, pues, jo deixo a Càritas d'aquesta quantitat un percentatge, o deixo tants diners. I ho pot concretar.
Sí, perquè a vegades s'ha sentit a dir, no?, que quan deixen algunes coses són per una cosa concreta, no?, per un projecte concret o per alguna cosa que coneguin.
També una persona pot dir, jo deixo aquests béns o aquests diners a Càritas perquè facin la seva acció social, que seria una qüestió genèrica i general, i Càritas ja destinarà aquell projecte que més li convingui aquesta quantitat. Però també pot dir, no, jo, per exemple, com a exemple seria, i ens ha passat a moltes caritatianes, que alguna persona ha llegat un pis i el vull perquè acollin a famílies en situació d'exclusió. Doncs aquest llegat té una destinació concreta i per això Càritas el que fem és vetllar perquè es compleixi la voluntat de la persona que ha fet aquesta donació, aquest llegat. Mm-hmm. I és una qüestió també obligada, eh? O sigui, hi ha vegades que aquesta condició, per fer-nos amb el bé o el llegat que ens donen, mm-hmm, hem de complir-la, eh? O sigui, Càritas també està obligada a fer complir la voluntat de la persona que ha fet aquest testament.
També té les obligacions. Mm-hmm. Llavors, com us arriba aquesta informació de llegat?
Bé,
a Càritas.
Quan és molt... Hi ha una part que és la que realment important de saber, és que quan una persona ens morim, doncs hi ha la qüestió que sigui les últimes voluntats, doncs això, els hereus demanen que hi hagi aquestes últimes voluntats, i si hi ha un testament fet en la banda notari, el notari, a l'obrir-lo, veurà que Càritas...
I consta.
Llavors, ell, com a fedatari públic, ha de comunicar a la Càritas a la qual aquesta persona ha fet aquest llegat o aquesta herència, mm-hmm, li ha de comunicar de manera fefaent que és hereva o part d'hereva de l'herència que aquesta persona ha traslladat. Va. Aquesta és la part que no pot fallar. O sigui, és una qüestió que està normada per la llei i ha de ser així. Però, clar, també ens podem assabentar de moltes més maneres. Seria bo que una persona que té la voluntat de fer aquest llegat ens ho digués. Lo ideal seria personalment per poder-li reconèixer i agrair-li aquesta generositat en vida i en persona. Va, això seria lo més bonic de tot. A vegades aquestes persones volen permanecer a l'anonimat.
No?
Però llavors sí que lo que sí val la pena és que pugui fer o una carta adreçada a la Càritas a la qual vol deixar aquest llegat, o una trucada de telèfon i dic, soc tal persona, em dic així i us he deixat a vosaltres amb herència aquest bé o el que hagi disposat. Llavors això ens obliga dues coses, a ser agraïts, a reconèixer-ho i a tindre-ho present, perquè el moment que coneguem que aquesta persona ha faltat, doncs està amatents a que ens arribi l'avís de que som hereus del seu llegat.
Llavors, a partir d'aquí, de què us arriba un llegat, quin és els passos que segueix Càritas?
Doncs Càritas, si està anomenada com a cohereva o hereva d'un llegat, el notari ens crida.
Informa,
la persona que representa a la institució es fa present al notari i el notari li dona accés als béns que siguin, ja sigui un bé, un pis, una quantitat o un compte corrent, i llavors amb aquest document d'acceptació de l'herència a través del notari es pot anar a fer-se càrrec del llegat que hem rebut.
Ja, i llavors Càritas passa a ser propietària d'aquests llegats.
Càritas passa a ser propietària d'aquests béns o d'aquests diners.
O del que sigui. Uh-huh. I llavors, per tant, Càritas ha de pagar impostos per herències que estan testades al seu favor?
No. Per dos motius. El primer és perquè Càritas és una persona jurídica, no és una persona física. Va. I, per tant, està exempta de lo que seria l'impost de successions.
Va.
Però, a part d'això, Càritas és una institució sense ànim de lucre i està sotmesa també a lo que seria la llei del mecenatge i està exempta de pagar aquests seus tributs.
Per tant, podríem aprofitar, no?, per acabar de fer com un resum del que seria fer un testament que inclogui Càritas com a beneficiària i el benefici que suposa per vosaltres, no?, el fet de tenir un llegat, quin benefici suposa? Perquè a nivell de pisos, doncs costa, no?, trobar pisos socials. Suposo que és una manera, no?, de pal·liar aquesta falta de pisos socials, per exemple, no ho sé, si
bueno,
vaig bé.
Aquesta seria una de les maneres més boniques de poder col·laborar. Lamentablement, no tindrem mai recursos suficients per poder pal·liar i per poder ajudar a tothom en la millor manera possible. El rebre uns diners ens facilita l'accedir a ajuts a més persones. El rebre un llegat com un pis ens facilita poder facilitar un bé de primera necessitat, que és gairebé un dret bàsic, doncs facilitar aquest accés a l'habitatge a famílies que estiguin en risc d'exclusió. I això ens pot anar molt, molt bé, molt bé, per poder fer o continuar fent aquesta tasca.
Doncs moltes gràcies, Josep Anton, per explicar-nos tot això dels llegats i dels testaments. I ja ho veus, Ignasi, animem a tothom a que s'informi i que si vol fer una donació un cop quan estigui pensant amb el seu testament, doncs que serà molt ben acceptat per Càritas, els Càritas de Catalunya, Càritas diocesanes. Gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies, Marta, i gràcies també al protagonista d'aquesta estona compartida amb vosaltres, amics oients, el responsable de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya, Josep Anton de la Fuente. Seguim des de la veu de Càritas.
La caritat és notícia.
La campanya de Càritas diocesana d'Urgell, El món és màgic si tots els infants tenen joguines, es va dur a terme aquest Nadal entre els dies 14 i 22 de desembre. Es va tancar el procés de selecció i donació de les joguines el 3 de gener passat a la botiga Grapats Encants i als punts de recollida situats al Palau d'Esports, al Poliesportiu Municipal, a Càritas, a l'Associació d'Hostaleria i a Caser Residencial. Enguany s'ha fet la campanya amb la col·laboració de diverses entitats. que són Cedis Bàsquet, Cadí Club Hoquei i Patinatge Artístic, Edford, Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, el Consorci d'Atenció de les Persones de l'Alt Urgell i Càritas Urgell.
El canvi de sistema de triatge i de lliurament de les joguines ha donat valor i dignitat a la seva distribució, perquè els pares han pogut fer la seva tria entre les joguines disponibles als punts de col·laboració i la botiga Grapats en Cans, seguint els desitjos dels seus fills. La donació s'ha fet amb el suport dels alumnes de l'escola La Salle, que realitzen el seu projecte d'aprenentatge-servei vinculats amb Càritas i han fet de patges voluntaris. S'han pogut unir la sostenibilitat social i l'ambiental i s'ha fet pedagogia entre les generacions més joves sobre la reutilització i la transferència dels objectes i valors, deixant de banda el concepte vell. A més, les famílies donants ho han fet des d'una major sensibilitat de solidaritat i ecològica, ja que de les 828 joguines rebudes han resultat aprofitables 457 i se n'han llançat 371. La proporció de joguines aprofitables és més alta que l'any passat i s'ha passat d'un 40% a un 55% de joguines reutilitzades. S'han donat en total 230 joguines a 148 infants. Concretament, a la Seu d'Urgell, se n'han beneficiat 83 infants amb 156 joguines. La resta de joguines han estat entregades a diversos punts de comarques del Pirineu i de Balaguer, a través del centre obert de la Seu d'Urgell, Càritas Balaguer, Càritas Puigcerdà, Càritas Viella o famílies ateses per serveis socials de comarca.
Un any més es van trobar un bon grup de voluntaris dels diversos programes de Càritas Parroquial de Mollerussa per celebrar conjuntament el sentit de les festes de Nadal recentment celebrades. Ho van fer amb un sopar fred i una torronada al casal parroquial de Mollerussa. És una reunió fraterna on tots poden compartir les seves experiències i viure una estona en bona companyia.
Van començar amb una pregària donant gràcies a Déu pels dons que els ha donat i demanant-li que els ajudi a compartir-los desinteressadament. Tot seguit, el rector i el director de Càritas van agrair als voluntaris la seva tasca, subratllant que sense la seva col·laboració res seria possible. S'informar que aquest curs, més concretament al maig, l'Assemblea Diocesana de Càritas tindrà lloc a Mollerussa. També s'informà que molt aviat la Càritas Parroquial de Mollerussa esdevindrà Càritas de l'Agrupació Parroquial de Mollerussa, on s'agruparan les parròquies designades Mollerussa, El Palau, Fondarella, Golmés, Miralcamp, Sidamon i Vilassana. Es va agrair un cop més l'assistència i col·laboració i s'acabà desitjant un bon any 2020.
L'alcalde de Salou, Pere Granados, i la regidora d'Infància, Júlia Gómez, van lliurar el 10 de gener, la setmana passada, la recaptació d'aliments que es va aconseguir durant el Dia de Nadal Solidari a l'Espai Xics Parc de Nadal el dia abans, el 2 de gener.
Uns 400 quilos conformen la recaptació d'aquest any. Pasta, llet, arròs, llegums i conserves són els aliments que més es van recollir, però també se'n van recaptar d'altres com sucs, oli i brioixos. L'USAI de l'Església Evangèlica de Salou i Càritas Salou són les entitats socials que han rebut els aliments, mentre que l'alcalde i la regidora han estat els encarregats de repartir-los. L'alcalde, Pere Granados, va valorar la gran tasca solidària que realitzen Càritas i l'USAI i va agrair el compromís social que mantenen aquestes entitats per tal d'ajudar la ciutadania de Salou, que disposa de pocs recursos. D'altra banda, la regidora d'Infància, Júlia Gómez, va afirmar que des de l'Espai Xics del Parc de Nadal se senten molt agraïts pels gestos de solidaritat dels infants que van gaudir de les instal·lacions i que, a més de passar-ho bé, van pensar en els més necessitats. L'alcalde de Salou i la regidora van saludar els voluntaris i responsables d'ambdues entitats, Manuel Sancho i Jordi Marcos, de l'Associació d'Assistència Social a l'USAI, i Esteve Tomàs, director de Càritas Interparroquial de Salou.
Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Inditex aportarà 8 milions i mig d'euros a Càritas Espanyola els propers 3 anys per continuar donant suport al seu programa d'ocupació per a persones en situació de risc o exclusió social i per seguir impulsant el seu projecte de recollida de productes tèxtils per ser o reutilitzats amb finalitats socials o bé reciclats. Així ho van rubricar dimarts passat, dia 14, a la seu d'Inditex a Arteixo, a la Corunya, Galícia. Els presidents de les dues organitzacions, Pablo Isla i Manuel Bretón, juntament amb la secretària general de l'entitat social, Natàlia Peiró.
El president d'Inditex, Pablo Isla, va destacar aquesta col·laboració com una de les més importants tant pel seu contingut social com per la seva rellevància mediambiental. Pel que fa al seu contingut social, va subratllar la seva eficàcia, que ja ha aconseguit generar treball per a més de 2.500 persones en risc d'exclusió social al llarg dels últims anys, que són 2.500 exemples de tenacitat i d'il·lusió retornada a les famílies amb nous horitzons. I pel que fa al vessant mediambiental de l'acord, Pablo Isla va assenyalar que és el millor exemple que hi ha a tot el món d'economia circular en el sector tèxtil. Per la seva banda, Manuel Bretón va mostrar la seva satisfacció per aquest nou impuls a les iniciatives d'economia social de Càritas, que seguiran ajudant-los a promoure una societat basada en la promoció dels drets humans, la dignitat, la cooperació i la justícia des del respecte i cura al medi ambient. Finalment, Natàlia Peiró va ressaltar que aquest model de cooperació està en línia amb l'estratègia Unió Europea 2020 per generar progrés social, especialment entre els més joves.
Càritas Diocesana de Terrassa acaba d'activar el canal d'Instagram i també de WhatsApp amb la intenció de millorar el servei i l'atenció a les persones que ho necessiten més i amb la il·lusió característica de l'inici d'un nou any. Aquests perfils s'afegeixen als canals que ja estaven actius de Facebook, Twitter i YouTube.
Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa i president de Càritas Diocesana de Terrassa, va activar la setmana passada el nou web de Càritas Diocesana de Terrassa que manté el domini www.caritasdtr.org. Però a més del canvi estructural, la millora en l'accessibilitat web i l'ús per als diferents dispositius facilita al visitant la interacció amb l'entitat i la sol·licitud d'ajuda, així com l'oferiment per a realitzar tasques de voluntariat o fer-se soci o donant. D'aquesta manera s'incrementa el ventall d'opcions en què les persones poden fer una col·laboració amb Càritas, que s'afegeixen al canal de Bizum, Facebook o transferències directes. Els nous canals de difusió serviran a Càritas Diocesana de Terrassa per fer arribar a la societat en general la informació de l'acció social que es realitza arreu del territori de la diòcesi i que tant el Vallès Oriental com el Vallès Occidental els veïns coneguin l'experiència i la situació de les persones més vulnerables dels seus pobles i ciutats.
I Càritas Diocesana de Lleida va celebrar el 18 de gener, és a dir, aquest dissabte passat, la seva assemblea diocesana al Col·legi Episcopal, sota el lema Implicats en un somni comú. L'entitat ha apostat per construir una societat justa en què tothom participi i trobi el suport de tots els membres que la componen.
Més de 130 persones van participar en la trobada, que va començar amb una pregària i amb la intervenció del director de l'entitat, Rafael Ayepuz. El director va dir que vivim en una societat més polaritzada i amb l'exclusió més cronificada. En aquest sentit, va destacar que, segons el darrer informe FOESA, ha augmentat la distància entre pobres i classe mitjana. Ayepuz va destacar també que els reptes de futur de l'entitat són créixer en els serveis que ofereixen, tant qualitativament com quantitativament. En la mateixa línia va apostar per augmentar els voluntaris, especialment entre la gent jove. A la vegada va apostar per millorar l'acompanyament de les Càritas parroquials i la comunicació. Juan José López, de Càritas Espanyola, va explicar el valor del comú en una ponència molt participativa. A continuació, una treballadora de Càritas Diocesana de Lleida, una voluntària i un participant van intervenir en una taula d'experiències. Després d'una celebració de la paraula, va tenir lloc el dinar. A la tarda, després d'una actuació musical, es va fer un reconeixement als voluntaris que han començat a col·laborar amb Càritas el darrer any. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va cloure l'assemblea fent un agraïment a les persones que l'havien fet possible i a totes les persones que col·laboren amb Càritas Diocesana de Lleida. Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
La formació d'equips i persones és una de les tasques prioritàries per a l'administració i, evidentment, igualment per a l'economia de Càritas a Catalunya i al conjunt d'Espanya. I és que a nivell de Càritas espanyola s'està coordinant aquest any, aquesta temporada, un curs que té molt a veure amb aquesta gestió, amb aquestes prioritats. Concretament, és el postgrau per formar experts en coordinació d'equips. D'aquesta formació parlem avui amb Jordi Lorita, de Càritas Diocesana de Barcelona, de l'equip administratiu. Aquesta participació en la formació a nivell intern de Càritas es realitza per buscar una major eficàcia en aquesta gestió administrativa i econòmica. El saludem ja, senyor Jordi Lorita. Bona nit i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit.
Com està?
Bé.
Sempre és una feina no tan vistosa, no tan visible, però sí molt necessària, no? La de l'administració i la gestió econòmica de Càritas.
Correcte. Diríem que en aquests termes nosaltres som la part fosca, la part que no es veu, que està en el back office, però que és estrictament necessària per poder dur a terme totes les coses i tota la feina que es fa en el front office, que és la feina que fa Càritas.
De fet, els que ens escolten em sembla que ho tenen molt clar igualment, perquè saben que Càritas necessita els diners. Hi ha dues col·lectes cada any, hi ha la possibilitat de fer subscripcions.
Correcte.
I també hi ha molta confiança, no?, en l'acció de Càritas, que aquest és el gran actiu de la nostra institució. Bé, com és aquesta formació d'equips i persones, primer de tot, senyor Jordi Lorita? Com es fa aquesta formació, i concretament la que s'està seguint aquest curs regularment?
Doncs aquest és el segon any que es fa aquesta formació. L'any passat es va fer, però no era una formació reglada amb la Fundació Pablo VI i amb la Universitat Pontifícia de Salamanca. Càritas Espanyola va arribar a un acord amb aquestes dues entitats i aquest any s'ha fet per primer cop com si fos un postgrau. Això vol dir, doncs, que té tot el tractament d'una formació reglada dintre del que és l'àmbit universitari, i està disposada, doncs, amb unes sessions presencials i amb uns treballs que també s'han de fer online. A part, doncs, dels 7 mòduls que hi ha, 6 són presencials i 7, i l'últim mòdul és mòdul online. Uh-huh. Funciona com si fos un postgrau normal d'universitat i també has de presentar un treball, has d'anar presentant treballs durant els diferents mòduls que tu vas fent, i al finalitzar el curs, doncs, has de presentar un treball que et serveixi a tu per posar en marxa en el teu equip. O sigui, diguem-ne que ens fan com si fossin un pla de treball.
Uh-huh. El temari inclou qüestions que van des de la funció de la coordinació fins a la millora en l'organització del treball de Càritas, passant pel que són qüestions de doctrina social de l'Església i altres temes.
Correcte. Sí, sí.
Bé, avui amb Jordi Lorita, de Càritas Diocesana de Barcelona, i participant en els projectes de formació dintre de la tasca econòmica i administrativa de Càritas, ens parla d'aquesta formació concretament d'equips i persones. Ens ha explicat una mica com es fa i com es gestionen els equips. Què hi ha en el rerefons del que es vol ensenyar a la gent de Càritas?
Mm-hmm. El que ens han donat molt èmfasi en l'inici del curs és que tots som persones, això està clar, i hem de tractar de que a l'ambient tant de treball com el nostre ambient personal, doncs, estiguem convençuts d'allò que fem i que estiguem que en tot moment siguem conscients de com estem. Això ens ho han recalcat molt perquè, doncs, perquè tu pots dir, doncs, mira, hem d'assolir aquests objectius, o bé hem d'intentar, doncs, per exemple, tancar el balanç de situació, tenir-ho ben tancat en el mes de març, i tot depèn de quina actitud tu tinguis envers l'equip. Si tu et creus que pots arribar en allò i ho transmets d'una manera positiva, l'equip ho agafarà d'una manera. Sempre hi haurà alguna reticència, però tu pots explicar-ho. Clar, si tu ja no t'ho creus, o bé, la teva manera de transmetre-ho a l'equip no és la correcta, allò farà possiblement que no puguis assolir aquells objectius. Per tant, ens estan tractant, sobretot en el mòdul 2, el que hem tractat és la gestió de les emocions, un tema molt important. Encara que nosaltres estem en la tasca administrativa, però no deixem de ser les personetes, i cadascú, doncs, quan s'aixeca, doncs, té un dia millor, té un dia pitjor. Això hem de gestionar-ho de la millor manera possible i intentar que la gent que ens envolta amb el nostre equip també estigui de la millor manera.
En definitiva, es tracta que la persona que coordina l'equip tingui aquesta integritat, no? Pugui fer aquesta mediació entre les prioritats i el treball, malgrat que per dintre tots tenim dies.
Correcte.
Bé, seguim repassant el que és aquesta formació d'equips i persones. Quines dinàmiques i de quina manera es treballa en aquesta formació?
Sí, nosaltres en el curs som 24 alumnes.
D'arreu d'Espanya.
D'arreu d'Espanya, de 19 Càritas diferents. I es gestiona, doncs, amb uns ponents que ens van explicant, doncs, les seves experiències en funció del que ens estan, del que el mòdul va tractant, doncs, la gestió de les emocions, quina és la tasca del cap de coordinació, com ens sentim nosaltres per dins, què veiem, no centrant-nos només en nosaltres, sinó en el que veu la resta de l'equip. Llavors, aquests ponents ens fan com una mena de classe i després sempre ens organitzem, sempre es fan dinàmiques i ens organitzem, doncs, entre grups de 3 o 4 persones que sempre som de Càritas diferents, per tant, tenim una realitat diferent del que estem veient. També s'ha de dir que no som tots de l'àmbit administratiu, sinó que hi ha diferents agents de Càritas, però que són des de l'àmbit administratiu, com de recursos humans, com de inserció laboral, o sigui que tenim una visió ben àmplia del que fem. I el que fem amb aquests grups és treballar, doncs, aquestes dinàmiques que ens diu el ponent. Després les posem en comú i d'allà traiem unes conclusions.
Els mòduls presencials acostumen a ser de 3 dies. Això fa també que els alumnes es concentrin més, potser,
sí.
Deixin una mica de banda la vida ordinària, familiar o laboral.
Correcte. Estem allà en un lloc...
En un internat, junts, diguéssim, no?
Sí, com si fos un mini internat de 2 dies i mig, 3... I això el que fa és que, primer que fa cohesió de grup, perquè tots estem en el mateix lloc, tots anem a les mateixes dinàmiques, dinem, sopem també junts, i això fa que siguem, tot i ser un grup heterogeni, doncs som un grup molt cohesionat. A part d'això...
A partir d'aquí, doncs sí. Es van adquirint coneixements, es van superant proves, perquè també és un curs, no? Que requereix superar-lo. Són alumnes, aquí, amb tots els reptes que comporta això, no? Tornar una mica a l'etapa escolar o universitària, els que ja la tenen superada, que segur que són la majoria. Bé, seguint encara amb Jordi Lorita, de Càritas Diocesana de Barcelona, i parlant de la seva tasca administrativa i dels objectius d'aquesta formació d'equips i persones, li volem preguntar què es vol aconseguir amb això des de Càritas a nivell d'Espanya. també a les diocesanes de Catalunya, cada realitat, doncs, segur que podrà nodrir-se d'aquestes formacions.
El que s'intenta és que cada cop més, doncs, el rol de, diguem-ne, el cap intermig tingui eines per poder gestionar el seu equip. Tingui eines, doncs, que siguin, per exemple, que no haguem d'anar sempre al Departament de Recursos Humans quan ens trobem amb una problemàtica dintre de l'equip, que nosaltres siguem capaços de veure què està passant, com poder-ho reconduir i intentar posar millores en els equips. De vegades ho pots aconseguir amb les eines que t'han donat, de vegades no, i llavors ser conscient de fins on tu pots arribar, i arrel d'aquesta consciència que tu prenguis, doncs, també sabràs marcar-te els objectius i aconseguir-los o no. Dependrà de tu si tens un alt grau d'ineficiència, doncs serà que és que t'estàs marcant uns objectius massa alts pel que tu pots fer.
Hi ha moltes coses que han de canviar actualment en la gestió administrativa i econòmica de Càritas en general, sense aterrar en àmbits concrets. Suposo que aquestes formacions pretenen millorar l'eficàcia. No és que les coses vagin malament, però sempre es busca optimitzar els recursos.
Correcte, sí. Cada cop més ens hem d'estar formant, això està clar. I necessitem de més eines perquè l'entorn també cada cop és més canviant. Per tant, ens proporcionen aquestes eines de coordinació i un dels ponents, per exemple, ens va fer un exemple molt, molt pràctic que els caps intermitjos som com, diguem-ne, que Càritas és com si fos un vaixell i els caps intermitjos estan, diguem-ne, a la línia de flotació. Per dalt tenen tot el que és el quadre de comandament, que és la direcció, etc, que és on es prenen les decisions.
Perquè la nau vagi d'una determinada manera.
Perquè vagi ben enfocada. I per sota doncs, tenim tot el que és la maquinària. I llavors la maquinària són els nostres equips, són les nostres persones. Per tant, nosaltres ens toca lidiar entre el comandament i la sala de màquines. I diguem-ne que som una mena de facilitadors d'informació tant cap amunt com cap a baix.
I tant, perquè des d'amunt de vegades no se sap prou bé com estan les màquines.
Correcte.
Des de les màquines cal saber doncs, com es busquen les preses de decisions més adequades. Bé, podríem seguir encara amb moltes qüestions relacionades amb la importància de la formació. Ens ha dit Jordi Lorita que és el segon any que es fa, no?, aquest curs, aquest postgrau, i podem parlar ja d'algun petit balanç o d'algun resultat per anar acabant?
Bé, el resultat, haver compartit amb les companyes que també de Càritas de Barcelona estan fent el curs, és molt bo. Estem molt, molt contents i ens està donant moltes eines. Fins i tot quan fèiem la formació en els tallers ens vèiem de dir, ostres, això ho estic fent malament. Prens consciència que hi ha algunes coses que s'estàs fent bé, sense que t'ho haguessin explicat, però, en canvi, també prens consciència de dir, ostres, això, he de canviar aquesta forma de fer perquè veig que no és del tot correcte, o m'estan dient directament doncs, que això, com a cap, no s'hauria de fer. Mm-hmm.
Per exemple, vostè està participant aquest any, no?, en aquest postgrau, en aquest curs, i altres que ho van fer l'any passat segur que ja han dit la seva, no?, ja els han transmès.
Sí, de fet, una dinàmica molt maca que va haver-hi el primer dia del curs va ser que ens van donar a cadascú una carta, ens van fer agafar una carta d'un participant del curs anterior, on en aquell participant doncs, ens explicava la seva vivència i el que havia representat per ell fer aquell curs.
Això és fantàstic, perquè ja veuen una mica de què va el tema.
Correcte, i de com anirà, i també et situa i diu, ostres, doncs hi ha gent que ja ha passat per això i que li ha servit.
Mm-hmm. Bé, parlar de balanços econòmics en Càritas a nivell general i d'administració és difícil perquè aquí es va una mica a remolc de les necessitats socials, no? I potser s'hauria d'augmentar el pressupost, però també és el que és i les necessitats són les que són. Però potser, per acabar, si li sembla, li volem demanar a Jordi Lorita un missatge, no? sobre la importància de l'ajuda a Càritas i de com la gestió econòmica doncs, té totes les garanties.
Bé, nosaltres un principi que sempre hem tingut en el Departament d'Administració des de sempre és que els donatius que ens envien les persones han d'anar destinats allà on el donant vulgui. Això és un principi fonamental. Nosaltres podem tenir una bossa doncs, de projectes, podem presentar doncs, el finestral de la caritat, podem informar d'infinitat doncs, de coses, però al final el que sí que ens hem donat compte és que allò que arriba realment a la persona és quan realitza un donatiu i l'envia doncs, a un fi específic. Digue-li infància, digue-li gent gran...
aliments, roba.
Qualsevol projecte que nosaltres portem a terme. Per tant, doncs, home, el missatge seria de que poquets granets petitets fan un gran, un gran gra de sorra, que és el que nosaltres intentem aportar a la societat.
Hi ha una maquinària, hi ha un equip que està al mig i hi ha un comandament a Càritas. Això ens fa adonar si no ens havíem adonat ja abans que aquesta estructura és sòlida i que segueix treballant amb les seves limitacions i les seves problemàtiques. Gràcies, Jordi Lorita, de l'equip administratiu de Càritas Diocesana de Barcelona, per haver-nos acompanyat avui que parlem de la Comissió Econòmica de Càritas de Catalunya, de la qual, per cert, vostè també és membre. Que vagi molt bé, bon any, i ja ens explicarà potser l'any vinent, no?, com va avançant aquesta formació.
Farem un retorn.
Molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies, aquest dimecres i també els següents, el 29 de gener i el 5 de febrer, des de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, es farà un curs bàsic de voluntariat social dirigit a persones a partir de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social.
Dimecres a les 11 del matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es reunirà el grup de treball de renda garantida de Càritas Catalunya.
Dijous a les 3 de la tarda, a la seu de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, es farà l'assemblea general d'aquest fòrum on està representada Càritas Catalunya.
Divendres al matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya.
D'altra banda, dissabte, a partir de les 10 del matí, al seminari de Tortosa, es reunirà el Consell Diocesà d'aquesta Càritas Diocesana, la de Tortosa.
I també dissabte, a les 10 del matí, al Coma Cross de Salt, tindrà lloc el 7è espai de trobada de Càritas Diocesana de Girona.
He tingut ocasió de passar 8 dies, millor dit, viure 8 dies a Terra Santa. I entre els testimonis que hem conegut, els 65 pelegrins que hi hem anat, vull destacar avui el de 4 religioses de l'Institut del Verb Encarnat que gestionen des de l'any 2005 una llar que es diu Nen Déu, on s'acullen nens i nenes amb problemes físics i psíquics, concretament a Betlem. Els acullen des que neixen i habitualment fins al final de la seva vida. La germana que ens va explicar l'obra, germana Corazón, explicava tota la iniciativa dient que està basada en la convicció que l'infant Jesús continua naixent a Betlem avui, més de 2.000 anys després. Les monges tenen uns 30 acollits, persones abandonades, que no vol ningú. són descartats que poden trobar la felicitat d'haver sobreviscut a una mort segura, perquè eren, això, exclosos, descartats, en molts casos fins i tot, pels seus propis pares. I fins aquí la veu de Càritas d'avui. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Recordem novament que estem vivint la setmana de pregària universal per la unitat dels cristians i que la caritat també és molt important en aquest compromís de tots els creients en Jesucrist. Salutacions de l'equip avui amb el José Matosas a les vies de so i també amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.